Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Les urnes. La incapacitat dels polítics per posar-se d'acord farà que el pròxim 10 de novembre haguem d'anar a votar per decidir qui ens ha de governar els pròxims 4 anys. Tot i haver parlat el 28 d'abril passat, els polítics s'han desfet d'aquesta patata calenta i han tornat a traslladar la responsabilitat als ciutadans. Paco Aranda, diputat sabadellenc del PSC al Congrés, parla d'oportunitat perduda per tirar endavant polítiques progressistes.
Decepció, d'oportunitat perduda, perquè estàvem davant d'una situació doncs, bastant important per poder tenir un programa de govern que pogués combinar no, doncs, l'estabilitat del govern amb el progrés que necessitem.
Ho ha dit en declaracions al Cafè de la Ràdio, un programa en el qual també hi ha intervingut el diputat d'Unides Podem i exregidor de Sabadell, Joan Mena. El també portaveu d'En Comú Podem ha culpat directament Pedro Sánchez de la repetició electoral.
Hem vist en les últimes hores com el senyor Pedro Sánchez, després d'estar tot l'estiu doncs, intentant evitar les reunions que li exigíem i que li demanàvem des d'En Comú Podem i des d'Unides Podemos, hem vist com en els últims dies, només que el senyor Rivera, doncs ahir que estava aquí i que volia parlar amb el senyor Sánchez, doncs tot el Partit Socialista s'ha obert aquesta via.
Veurem si els comicis serveixen per desencallar la situació, unes eleccions que estaran precedides només per una setmana de campanya, que arrencarà el 31 d'octubre, dia de la Castanyada.
Titulars.
Bon dia.
Bon dia.
La política local també centra l'actualitat d'aquest dimecres.
Així és, encara cuegen alguns dels temes que es van debatre ahir al ple municipal. Després que el ple hagi rebutjat tornar a penjar la pancarta en suport als presos, retirada a final de juliol, la portaveu de Junts, Lourdes Ciuró, ha plantejat avui, durant el debat de política municipal de Ràdio Sabadell, la possibilitat que es pugui penjar a la façana de l'Ajuntament que dona la plaça Doctor Robert. Sembla, però, que el govern no està per la labor.
Montse Barderi és el nom propi de la jornada.
S'ha alçat amb la 52a edició del Premi Prudenci Bertran amb la novel·la La memòria de l'aigua, una obra que explica la vida de tres generacions de dones humils des de finals del segle XIX. En declaracions al Cafè, Barderi s'ha mostrat orgullosa del reconeixement i confia que serveixi com a porta d'entrada de molts lectors a la seva obra.
I espero doncs, que sigui també una oportunitat de que la gent arribi a la meva obra, la meva novel·la, en un món on llegir no és una activitat gaire fàcil, amb tantes oportunitats d'entreteniment, no? Estem una mica titant a favor dels llibres amb tot això.
El Prudenci Bertran està dotat amb 30.000 euros.
El Sabadell va camí dels 300 minuts sense encaixar cap gol. La bona ratxa del conjunt arlequinat coincideix amb els millors números en defensa dels últims anys.
De moment, l'equip ha encaixat 3 gols en les primeres 4 jornades, el que converteix el centre d'esports en la tercera millor defensa del campionat. Bona part de la culpa la té el nou porter sabadellenc, Guillem Macay, que acaba de comparèixer fa uns minuts en roda de premsa. L'escoltarem a partir de les 2 al programa Hotel Suís.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
La previsió del temps. Una informació que ens acosta des del Servei Meteorològic de Catalunya, la Dolors Ballart. Molt bon dia.
Hola, molt bona tarda. A hores d'ara tenim ja alguns ruixats a punts del Pirineu i del Prepirineu. La tarda vindrà marcada per aquestes precipitacions que també afectaran altres sectors de l'interior de la meitat nord del país. Fins i tot de cara al vespre podrien arribar a punts de la Costa Brava. Ruixats i xàfecs que aniran acompanyats de tempesta i també fins i tot de calamarsa o pedra. Esperem que siguin més actius durant la tarda a les comarques del Ripollès, a la Garrotxa, la comarca també d'Osona i a l'interior de de l'Alt Empordà, on tenim doncs un avís per intensitat de pluja de més de 20 litres en només mitja hora, avís que es desplaçaria també de cara al vespre i les primeres hores de la nit cap a punts del Prepirineu. Al llarg de la nit aquestes precipitacions, mica en mica, aniran perdent intensitat. A la resta del territori, presència d'alguns intervals de núvols, també alguns ruixats al prelitoral, sobretot a la zona del massís del Port, però seran menys intensos. Avui amb temperatures que es mantindran encara força altes al centre de la jornada. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Anem al trànsit. Xarxa viària catalana força tranquil·la a aquesta hora. No hi ha cap incidència a les carreteres més properes a Sabadell. Això sí, cal destacar que hi ha 2,5 quilòmetres de retencions a l'altura de Castellbisbal a l'autovia A2 a conseqüència d'un accident. Les aturades es concentren en direcció a Lleida i ara mateix hi ha un carril tallat d'aquesta carretera. I com funciona el transport públic? Ens ho explica des del Transmet el Javier Arjona. Molt bon dia.
Molt bon dia, des del Centre d'Informació del Transport Metropolità. En aquests moments podem parlar de normalitat a la xarxa del transport públic a l'àrea metropolitana de Barcelona, ja que no hi ha incidències, segons ens indiquen els diferents operadors. Així doncs, situació tranquil·la aquesta hora a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. Això és tot de moment des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, bon dia. Entrem en matèria quan passen 6 minuts de 2:15.
La notícia del dia.
Hi haurà noves eleccions generals el 10 de novembre. El president del govern en funcions, Pedro Sánchez, ho anunciava ahir després de trobar-se amb el rei Felip VI. Els diputats sabadellencs que van ser escollits en els comicis del 28 d'abril i que han estat presents en aquest període de sessions fins a la convocatòria de la repetició electoral han valorat el moment polític que estem vivint a partir d'aquest anunci. Pau Durant, molt bon dia.
Bon dia, Núria. El diputat sabadellenc Paco Aranda ha parlat aquest matí al programa El Cafè de la Ràdio i ha retret a Unides Podem el canvi de criteri sobre l'oferta ministerial que se'ls va fer el juliol. També ha dit que Ciutadans ha tingut una actitud poc seriosa respecte als pactes parlamentaris. Aranda entén la frustració de la ciutadania, però creu que aquesta respondrà anant a votar com sempre.
Jo entenc que la ciutadania doncs, estigui amb una sensació de frustració, cabreja, etcètera, es pot entendre. No sé el temps que pot durar, però bueno, davant d'unes eleccions tots els partits hauran de tornar a posar les seves idees, els seus projectes. Jo crec que la ciutadania, cada cop que és citada a les urnes, doncs diu la seva. I jo crec que al final, el 10 de novembre, la ciutadania anirà a votar com ho ha fet sempre.
Aranda afirma que els socialistes mantindran el seu líder com a presidenciable i que ell té la intenció de repetir com a diputat. I per al diputat d'Unides Podem, Joan Mena, en el mateix programa ha buscat les culpes del fracàs en el president del govern en funcions, però també més enllà.
Jo crec que és un fracàs de la política en general, no? Evidentment hi ha una responsabilitat directa en el senyor Pedro Sánchez perquè es va guanyar les eleccions i, per tant, qui tenia l'encàrrec de sumar una majoria, penso que aquesta majoria doncs, la teníem sobre la taula, que era la mateixa majoria que va aconseguir la moció de censura que va fer fora el govern de Mariano Rajoy, però el que es constata és un fracàs de la política, no? No podem continuar donant eternament el missatge de que la política és un problema que bloqueja l'estabilitat i la governabilitat.
Mena creu que el cap dels socialistes ha estat esperant a Ciutadans fins a l'últim moment i assegura que això pot tornar a passar. També li retreu a Sánchez el vet a Pablo Iglesias i tem que s'entri en una etapa de desafecció. El sabadellenc diu que estan obligats a entendre's i que el fet important no passa per nous lideratges sinó per mantenir els compromisos electorals. En el seu cas particular, s'esperarà a la reflexió que faran des del mateix En Comú Podem i queda a disposició del partit per repetir candidatura. I el portaveu d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, ha estat contundent amb la manca d'acord entre totes parts.
Pedro Sánchez ha dicho que lo intenta por todos los medios. Si dice la verdad es un incompetente. Si miente es un irresponsable.
Rufián alerta que estan sobre la taula encara temes com aplicar o no la llei Mordassa i derogar les reformes laborals.
de l'anunci d'ahir ja ha començat el compte enrere per les noves eleccions. Els partits comencen ja la precampanya i han aprofitat els escons del Congrés dels Diputats per llançar els primers missatges. Avui, durant la sessió de control al govern, socialistes, populars i comuns s'han acusat mútuament del bloqueig que viu la Moncloa. Tot mentre ja preparen la cita amb les urnes, que serà, com dèiem, el 10 de novembre. Aleix Graell, bon dia.
Bon dia, Núria. Després de l'anunci de noves eleccions, el president espanyol en funcions, Pedro Sánchez, ha culpat de nou el PP, Ciutadans i Podem de les investidures fallides.
Próximo 10 de noviembre, dado que nos vamos a ver obligados de nuevo a ir a elecciones, espero que los españoles den una mayoría más rotunda si cabe al Partido Socialista para que ustedes, usted señor Rivera y usted señor Iglesias, no tengan la capacidad de bloquear nuevamente la formación de un gobierno, que es lo que necesita España.
A més, Sánchez també ha advertit Esquerra d'aquesta manera.
Vamos a defender siempre, señor Rufián, el diálogo, la negociación, el acuerdo, la convivencia. Eso es lo que defendemos en Cataluña y en el conjunto del país. Pero no se equivoque, señor Rufián. Si la Generalitat de Cataluña hace cualquier intento de violentar de nuevo el Estatuto de Autonomía y la Constitución Española, el Grupo Parlamentario Socialista y el Gobierno Socialista aplicará cualquier artículo de la Constitución para defender la Constitución, el Estatuto de Autonomía, la legalidad, la soberanía nacional y la integridad territorial.
El líder del PSOE ha afirmat que Espanya necessita un govern progressista i ha culpat les altres forces polítiques del fracàs. Des de les files populars, Pablo Casado li ha replicat anomenant-lo traïdor.
Señor Sánchez, quien no es capaz ni de gestionar su investidura difícilmente puede gestionar una nación como España. ¿Con qué autoridad pide ser reelegido el que no ha conseguido más que un apoyo de los 227 que tenía que convencer en esta Cámara? Y al final pretende ser investido por agotamiento electoral, lo cual es una grave irresponsabilidad.
I el líder de Ciutadans, Albert Rivera, ha qualificat el president espanyol en funcions de problema i ha fet aquesta promesa.
Yo me comprometo ante todos los españoles que si la noche electoral hay un solo escaño más para cambiar al gobierno y para formar gobierno, llamaré al señor Casado, sumaremos nuestros escaños y formaremos un gobierno. Y yo me comprometo a hacerlo en menos de un mes, porque desde la noche electoral hay que trabajar y montar equipos negociadores y negociar políticas y no sillones, como han hecho Iglesias y Sánchez en el espectáculo que hemos visto.
Rivera creu que no s'ha escoltat la seva proposta per fer viable la investidura si s'aplicava l'article 155, es desfeia el govern de Navarra amb participació socialista i es rebutjaven uns possibles indults als líders independentistes en cas de condemna, unes condicions que el PSOE va rebutjar.
Però com serà aquesta precampanya? Aquest és el comentari que hi posa l'analista Pau Canaleta.
Doncs ja tenim repetició electoral. El que semblava difícil fa uns mesos és ara una realitat. Sánchez ha arriscat, tinguent clar, o esperant, si més no, que pot tenir un resultat millor. El que és difícil és imaginar què passarà d'aquí al 10 de novembre. Hi ha moltes coses que canviaran i l'escenari canvia sempre des de que es convoquen les eleccions fins al dia de les eleccions. Cada un dels partits té una situació diversa. Segurament Sánchez confiava en un enfonsament d'Unides Podemos i un possible acord postelectoral amb Ciutadans. És cert que el Partit Popular té opcions reals d'augmentar en vots i també Unides Podemos té opcions de mantenir. Quin escenari, doncs, vindrà? Difícil de preveure. Pot passar de tot, des de que les tres dretes acabin sumant i, per tant, puguin governar, fins que Sánchez tingui una victòria més clara i pugui governar només amb Unides Podemos o Ciutadans i possiblement el PNB, per tant, sense l'acord o la necessitat dels independentistes, i fins i tot pot succeir que ens trobem en una situació similar a l'actual. Segurament aquesta és una de les més factibles. Tot això, el que haurà passat és que en 4 anys haurem tingut 4 eleccions i el govern espanyol haurà d'enfrontar una situació convulsa de crisi econòmica i sobretot la reacció a la sentència del judici del procés amb un govern en funcions. Veurem si el país està preparat per tot això.
Doncs aquesta era l'anàlisi que feia Pau Canaleta de la situació actual. Recordem que dimarts de la setmana que ve, 24 de setembre, es dissoldran les Corts oficialment, mentre que la campanya arrencarà el 31 d'octubre, el dia de la Castanyada. La campanya, això sí, només s'allargarà una setmana.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Anem a la crònica de la política municipal, perquè la pancarta amb el lema de llibertat presos polítics no tornarà a l'Ajuntament, segons va decidir ahir el primer ple municipal del curs polític. Esquerra, la Crida i Junts per Sabadell van votar a favor que es recuperés, mentre que la resta de forces es van posicionar en contra. No obstant això, s'obren nous escenaris com la possibilitat de posar la pancarta al balcó de Doctor Robert.
La portaveu de Junts per Sabadell, Lourdes Ciuró, creu que aquesta ubicació podria ajudar a tenir contentes totes les forces polítiques. Ho ha defensat en declaracions al Cafè de la Ràdio.
Jo proposaria que es pengés a la façana de Doctor Robert la pancarta de llibertat dels presos polítics, perquè crec, i reitero, és una solució de transacció, és una solució que tothom s'hi pot sentir còmode, no és la façana de l'Ajuntament. Mantenim el costum d'aquest Ajuntament de tenir reivindicacions a la façana de Doctor Robert, i crec que, com deia, el 80% de la ciutadania diu que no són presos polítics. Crec que aquí s'hi ha de sentir còmode tothom, i inclús Ciutadans hauria de poder-ho sentir, perquè si per ell no són presos polítics, la pancarta li hauria de ser innocua.
Des d'Esquerra Republicana, el portaveu Gabriel Fernández lamenta que Podem hagi decantat la balança cap a les forces contràries a recuperar la pancarta, i ha carregat contra la seva portaveu i sòcia de govern, Marta Morell.
De verdad, yo no sé cómo dorm usted, porque después de lo que ha fet, después de las fotos que se ha fet, que quan té l'oportunitat de que aquesta gent que està injustament empresonada, la reivindicació estigui així present, vostè s'alia amb el vot i la moció dels Ciutadans i del PSC. I això és el que ha passat. I això és el que la gent li diu. I vostè s'enfada, però és així. Ha de ser coherent.
Morell, però, ha justificat el seu posicionament malgrat haver defensat la celebració del referèndum de l'1 d'octubre.
Nosaltres el dia 1 d'octubre vam estar defensant les urnes, sí. Però per què ho vam fer? Aquell dia estàvem defensant que hi hagués un dret. Que hi hagués un dret a votar. Perquè el dret a decidir sí que és un tema en el qual també Podem hi és. Per això nosaltres ahir també vam votar a favor de que hi hagi una consulta sobre la República, que suposo que més tard en parlarem. Però escolti, senyor Fernández, que nosaltres defensem el dret a votar no té res a veure en que Podem retiri una pancarta d'una façana.
Des de Ciutadans, per la seva banda, es mantenen ferms en no recuperar una pancarta que diuen posa en qüestió la democràcia espanyola. Adrián Hernández és portaveu de la formació.
Si hi ha algun procés que s'ho carrega tot, i s'ha carregat la convivència i s'ha carregat molta cosa de Catalunya, és el procés independentista. Per tant, a mi em fa gràcia com forces independentistes que han fracturat i que es van carregar i que van trepitjar els drets dels catalans en els plens del 6 i 7 de setembre, i això no és una opinió meva, és una... ho constata una resolució del, una sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans. Per tant, són ells els que han portat la societat catalana en aquesta divisió i en aquesta fractura de la convivència.
D'una moció que no va prosperar, un altre que sí que ho va fer, i és que l'Ajuntament donarà suport finalment a una consulta popular sobre monarquia o república.
Serà el pròxim 6 d'octubre i el paper del consistori seria el de garantir que els ciutadans puguin passar per les urnes. Una petició que va portar al ple Sabadell per la República i que va rebre els vots favorables d'Esquerra Republicana, Junts per Sabadell, la Crida i Podem. La formació de Marta Morell es va desmarcar així del seu soci de govern, que es va abstenir.
Però el ple d'ahir al vespre va tractar altres qüestions. Junts per Sabadell va donar un toc d'alerta sobre l'emergència climàtica i va demanar que s'emprenguessin accions per reduir la contaminació. La proposta va aconseguir el suport de la majoria del ple municipal només amb l'abstenció de la Crida. També va tirar endavant una altra presentada per Esquerra.
En aquest cas, sobre pobresa energètica, els republicans reclamaven concretament que es defensi el compliment de la llei 24/2015. La moció va rebre l'abstenció de Ciutadans i els socialistes, que consideren que el deute generat amb Endesa pels impagaments l'ha d'assumir la Generalitat.
I més enllà de les mocions, també s'ha donat llum a la compra de l'aparcament soterrani del passeig per part de l'Ajuntament amb una inversió de 4,7 milions d'euros.
L'adquisició es farà efectiva gràcies als vots favorables del PSC i Podem i de l'abstenció de Junts per Sabadell. Des d'Esquerra Republicana, Gabriel Fernández ha assenyalat avui perquè el govern quadripartit no va acordar aquesta compra.
Era Generalitat, però la titularitat de Ferrocarril. I aquesta era la complexitat de poder-lo fer. Tots estem d'acord que cal, lo més aviat possible, que resoldre aquest problema, que és un desastre, una cicatriz en el centre de la ciutat, que tots estem d'acord que és un desastre. La diferència és, nosaltres podíem haver agafat 4 milions i mig i fer aquesta operació, que han fet ara el govern. Clar, que la podíem haver fet. Però vam considerar que el millor era... No, espere. Primer... intentem que no siguin 4 milions i mig, intentem que els 3 milions que ens deuen els puguem recuperar.
El pròxim ple municipal serà l'1 d'octubre, el primer dimarts de mes.
Notícies migdia.
Continuem endavant quan passen 4 minuts de 3 quarts de 2. Buscar paral·lelismes entre el moment històric actual i el que es vivia a les portes de les eleccions del febrer del 36. Aquest és l'objectiu de la xerrada que hi ha prevista aquesta tarda a les 7 al Raval de Fora.
L'historiador Ramon Alquézar s'encarrega d'aquest exercici que es porta a traslladar-nos a la Catalunya del 36 amb l'autonomia suspesa després dels fets d'octubre del 34 i el govern de la Generalitat empresonat. La presó és per Alquézar un dels grans punts en comú.
Aquest sí que és un paral·lelisme innegable. El govern de Catalunya empresonat i o a l'exili. No es pot dir que no hi hagi autonomia a Catalunya, almenys formalment. Per tant, hi ha un element que faria homologable la situació, però hi ha també altres factors de diferències.
Ara bé, hi ha algunes diferències evidents. L'autonomia no està suspesa i a l'Estat no hi ha la por d'un règim feixista i autoritari que havia mostrat en part el govern de dretes de la República entre el 33 i el 36.
I també aquest vespre, a les 8, Sabadell recordarà la figura del poeta valencià Vicent Estallés amb un sopar organitzat per Òmnium Cultural al casal independentista Can Capablanca.
L'acte comptarà amb una presentació de l'escriptor, poeta i traductor Francesc Parcerisses, que donarà a conèixer la trajectòria d'Estallés i en llegirà una selecció de textos. En declaracions a Ràdio Sabadell, Parcerisses ha assenyalat la gran importància de l'autor de Burjassot.
És una figura fonamental dins de la poesia catalana del segle XX. Va ser un home que es va donar a conèixer d'una manera relativament tardana, però que tenia una obra ingent per publicar i que després va continuar escrivint moltíssim. I és un representant, jo diria, en part d'allò que se'n va dir el realisme, la poesia realista, tot i que ell era un home d'una formació cultural bastant important.
Després de la presentació de Parcerisses, els participants del sopar se sumaran a la nit de Canya Tapa. Finalment, hi haurà un torn de micròfon obert per a aquells que vulguin llegir algun text del poeta. Els anomenats sopars Estallers se celebren des del 2010 a una quarantena de municipis catalans i valencians.
I la guanyadora del Premi Prudenci Bertrana 2019, la sabadellenca Montse Barderi, ha reivindicat la importància d'explicar el paper de la dona treballadora a Catalunya. És el que, precisament, fa la seva novel·la que li ha valgut el guardó La memòria de l'aigua.
Catalunya humil i treballadora que en poques ocasions tenim testimonis de que puguin explicar-se directament.
L'escriptora ho ha explicat a Ràdio Sabadell en la que ha estat la primera entrevista a un mitjà de comunicació després de rebre el reconeixement.
I ho ha fet en una entrevista al Cafè de la Ràdio. Barderi ha assenyalat que la seva obra té un punt d'autobiogràfica i és que la seva família va anar del camp a la ciutat i no ho va tenir gens fàcil per tirar endavant. Tot i assenyalar que la novel·la no té cap voluntat de ser una recreació històrica, els lectors sabadellencs sí que sabran identificar la ciutat.
Doncs recrear el meu Sabadell com l'ha viscut la meva família, com un espai dur en el que era molt difícil obrir-se pas només pel simple fet que les dones cobraven menys de la meitat a la fàbrica que els homes, perquè es considerava un sou complementari. Que m'interessava més aquesta ciutat, que era molt, molt difícil tirar endavant, que és el que els va passar a la meva família.
La memòria de l'aigua està protagonitzada per tres generacions de dones des de finals del segle XIX.
El títol, La memòria de l'aigua, ve del líquid amniòtic i per les dones l'herència que rebem de les mares, sobretot el moment que se'ns mor la mare, que normalment és l'última persona del pare i la mare que ens queda, ens quedem òrfanes, i comencem aquell moment de decidir qui som, no? També volia parlar d'aquesta relació que s'estableix entre mares i filles quan tens la mare.
Un llibre que des d'avui ja es pot trobar a les llibreries. És el primer cop que els organitzadors de la 52a edició del Premi Prudenci Bertrana opten per publicar la novel·la guanyadora l'endemà del lliurament del guardó, dotat amb 30.000 euros. L'escriptora, filòsofa i periodista local Montse Barderi el va recollir ahir a Girona. També es va lliurar el Premi Ramon Muntaner de Literatura Juvenil, que va endur-se Lluís Puig amb la seva novel·la Can Virí sobre la crisi dels refugiats.
Notícies migdia. T'agrada el cinema? T'ho passes bé escoltant una banda sonora? Voldries conèixer algunes curiositats d'aquella pel·lícula que ha marcat la teva vida?
Si ets dels nostres, ja no tens excusa. Tots els dijous a les 9 del vespre i dissabtes a les 5 de la tarda, La Llanterna Màgica, a Ràdio Sabadell, 94.6.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
Si una cosa t'agrada, per què canviar? La Llanterna Màgica, quarta temporada.
Tens un mal dia? Plou, t'has mullat i a més arribes tard? Estàs fart de la rutina i encara no has tornat a la feina? No et preocupis, tots els dies surt el sol i nosaltres treballem i ens esforcem per fer-te companyia.
Al matí, a Ràdio Sabadell, amb Raquel Garcia.
Nova temporada, nous continguts, nous accionistes i nous enfocaments, però els mateixos protagonistes, vosaltres, els nostres veïns i veïnes. Al matí, a Ràdio Sabadell. Treballem per arribar a tu. Cada dia des de les 11 a 2:15.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Al punt de les dues, informació general, moren dues persones en una avioneta de l'exèrcit a la costa del Mar Menor.
Els dos tripulants serien l'instructor i un alumne que feien tasques d'ensenyament amb una aeronau d'aprenentatge anomenada Tamiz. Segons els serveis d'emergències, l'aparell ha caigut per causes que es desconeixen davant del municipi de Sant Javier, a Múrcia.
El Suprem revisa la condemna dels 8 joves del Sassuà.
El tribunal revisa avui una sentència de penes de presó de 2 a 13 anys per 8 nois i noies de la localitat navarresa que van estar implicats en una baralla amb dos guàrdies civils fora de servei. Tot i que durant la vista es va descartar el delicte de terrorisme, com demanava Fiscalia, ara els familiars volen que s'acabi aquest cas que ha comportat empresonaments de fins a 3 anys.
Dues detingudes al barri de Gràcia de Barcelona en el marc del desallotjament de la casa Ocupa Cala Castanya.
Es tracta de dues noies que s'han resistit a l'actuació dels Mossos d'Esquadra, s'han penjat en unes hamaques i el grup de muntanya les ha hagut de fer baixar. Se les acusa de desobediència greu i resistència a l'autoritat. L'immoble, on hi havia 7 persones en el moment del desallotjament, ja ha estat lliurat als seus propietaris.
I encara en successos, una dona es llença al buit amb la seva filla de 2 anys a Madrid.
La policia investiga els motius pels quals una dona de 44 anys ha saltat amb la seva filla de 2 des d'un pis del barri de Tetuán. Els fets han tingut lloc aquest matí. Mare i filla es troben en estat greu. Totes dues presenten un traumatisme cranioencefàlic i la nena un altre de facial.
L'Eurocambra marca la frontera irlandesa com un escull per l'acord del Brexit.
En una votació aquest matí, els parlamentaris europeus han aprovat per 544 vots a favor i 126 en contra rebutjar qualsevol acord que no inclogui un pla de contingència per evitar una frontera dura a l'Ulster. Mentrestant, el primer ministre britànic negocia amb Brussel·les l'acord de modificació de la retirada que hi ha actualment en curs.
I bloqueig polític a Israel, les eleccions deixen un empat tècnic entre el primer ministre Netanyahu i l'opositor Gantz.
Sense els resultats oficials encara, els mitjans israelians donen per fet els resultats dels vots escrutats, que demostren que la dreta del Likud i el centrista Kagon Lavan es reparteixen 32 dels 120 escons al Parlament, molt lluny de la majoria dels 61. Així doncs, la clau la podria tenir el partit ultranacionalista Lieberman.
La contraportada.
Què hi ha darrere del que mengem? Aquesta és la pregunta que es fan els membres del col·lectiu Quilòmetre Zero Sabadell i per això han organitzat una fira de consum alimentari sota el nom La Ciutadania Decideix. La cita és el diumenge 29 de setembre entre les 10 del matí i les 2 del migdia al passeig de la plaça Major.
La seva premissa bàsica és que podem fer els consumidors per canviar un sistema alimentari insostenible des del punt de vista ecològic. Aquesta és la segona fira que organitza el grup. Després d'un certamen dedicat a l'energia, ara arriba l'alimentació. Miquel Serra és membre de Sabadell Quilòmetre Zero i apunta les idees que volen qüestionar.
Comprar les coses a fora semblen més barates, però no sempre ho són. Perquè ens oblidem de les petjades ecològiques, ens oblidem del transport, ens oblidem dels camions, ens oblidem de que estem malmetent llocs de treball locals. Sí, ens oblidem de tota una sèrie de conceptes que si els anem desgranant i els anem explicant, a vegades que un, no sé, una poma valgui 10 cèntims més del quilo, potser resulta que no és tan més car com sembla.
La Fira de la Ciutadania Decideix està formada per una mostra de productes i la presència d'empreses que treballen amb recursos locals com Cambrós, el Forn Valero o la cooperativa L'Olivera. A més, també hi haurà una carpa per fer xerrades. Quilòmetre Zero Sabadell és un col·lectiu de 8 ciutadans que s'han organitzat per fer pedagogia sobre el consum de proximitat per un model econòmic més sostenible i de la qual en forma part Sabadell per la Independència.
Doncs amb aquesta proposta que arribarà el 29 de setembre al passeig de la plaça Major, posem el punt final a Notícies Migdia d'avui. Un informatiu que hem fet amb el Toni González a les vies de so. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora, radiosabadell.fm, i també a través de les xarxes socials, Twitter, Facebook i també Instagram. Ara arriba tota la informació esportiva amb l'Hotel Suís i el bon moment del Sabadell pel que fa a la defensa, amb els pocs gols que han encaixat els sabadellencs amb rècord de 300 minuts sense que el rival hagi vist porteria. Que vagi bé, adeu!
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.